Bon dia.
Bon dia, inici de setmana mogut. Llamps i trons aquesta tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 5 de maig del 2025. A l'Estartit han vist sortir el sol fa justament 1:23 i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. La setmana comença ben fresca, amb ruixats i tempestes, ja que de bon matí avui dilluns els núvols seran abundants i segurament acabarà plovent. El plat fort de la pluja, però, l'esperem a partir del migdia amb alguna tempesta i xàfec intens després de tots els llampecs que hem tingut aquesta nit. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha visitat Sant Feliu de Guíxols i també Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró aquest mateix dissabte. A més, parlarem de que Santa Cristina s'afarta que els cotxes que tornen de la Costa Brava col·lapsin al centre del poble i, finalment, només deixa entrar veïns en aquests diumenges de tornada de ponts, de caps de setmana i de vacances. I, a més, destacarem que prop de 50.000 persones han omplert Palafrugell durant el Flors i Violes. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però, a més, avui parlarem amb la productora executiva de l'Empordaneta Escena, Susana Lloret, sobre els espectacles que es podran veure en aquest cicle de teatre i també en aquesta nova edició de l'Empordaneta Escena. I com cada dilluns, també parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguit. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna. Ara sí, bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I saludem també en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia, Maria.
I d'això, ara sí, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com explicàvem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat Sant Feliu de Guíxols i Castell d'Aro, Platja d'Aro durant aquest cap de setmana, Carla.
A Sant Feliu de Guíxols, l'alcalde Carles Motes i el consistori el van rebre en un acte oficial a l'Ajuntament, on va signar el llibre d'honor i va rebre un obsequi institucional. A Castell, Platja d'Aro, Illa es va reunir amb l'alcalde Maurici Jiménez per tractar projectes municipals com la nova escola als Fanals.
I canviem de tema perquè Santa Cristina s'afarta de que els cotxes que tornen de la Costa Brava durant els ponts i les vacances col·lapsin el poble i només deixa entrar els veïns.
És una situació que s'allarga des de fa temps i es repeteix quan hi ha operacions tornada o durant els caps de setmana d'estiu, perquè molts vehicles, també fent cas del GPS, travessen el poble per fer drecera quan l'autovia C31 acumula cues.
Que acumula cues normalment, sobretot dèiem, quan hi ha vacances i ponts i a més tornades de caps de setmana. I ens atem la plana cultural amb una bona notícia, i és que prop de 50.000 persones han omplert el centre de Palafrugell durant el Festival de Flors i Violes d'aquest any, Dani.
Sí, el festival Flors i Violes ha reunit en 5 dies prop de 50.000 persones, 50.000 visitants en 5 dies plens d'activitats culturals i artístiques a Palafrugell. Una quarantena d'espais s'han decorat amb flors i art visual i s'hi han celebrat més de 100 activitats. Concerts, tallers i espectacles per tots els públics han convertit el municipi en una festa col·lectiva de primavera.
I ho celebrem, el problema és que no tot són bones notícies perquè el festival Si Jazz l'Estartit s'atura aquest 2025 per la manca de suport institucional per part de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. I és que no es farà perquè, tot i la col·laboració d'entitats públiques i privades, l'organització ha decidit cancel·lar l'edició d'enguany i iniciar un període de reflexió sobre el futur del festival, que ha tingut un gran impacte cultural i turístic a la zona. Veurem com acaba desembocant i si hi ha una reformulació d'aquest festival. I ens quedem a Torroella de Montgrí, perquè un excursionista ha hagut de ser rescatat aquest passat dissabte al migdia a la Cala Pedrosa, després de patir una caiguda en una zona amb un fort desnivell. I és que l'alerta de l'accident d'aquest excursionista s'ha rebut passades a les 11:15 i ràpidament al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers de la Generalitat per atendre aquest excursionista. I canviem de tema perquè el govern impulsa un projecte per millorar la qualitat dels sòls agrícoles i forestals. El projecte Carboni al Sol és una iniciativa estratègica que vol millorar l'estat d'aquests sòls agrícoles i forestals i també aprofitar el seu potencial per capturar carboni i mitigar també els efectes del canvi climàtic. I parlem de pesca perquè la Generalitat demana a la Comissió Europea revisar la política comuna per garantir la viabilitat de la pesca al Mediterrani.
El conseller de Pesca, Òscar Ordeig, es va reunir ahir amb el comissari de Pesca de la Unió Europea. Ordeig va assenyalar que la implementació de la política pesquera comuna europea ha perjudicat molt el sector al Mediterrani.
I encetem la plana esportiva perquè el Bisbal Bàsquet guanya contra el club de bàsquet Clavijo de Logroño, però no evita així el descens a la tercera FEB. Carla.
Tot imposar-se en el partit de tornada 63-68 davant el Clavijo de Logroño, el Bisbal Bàsquet no ha pogut mantenir la categoria i la temporada vinent tornarà a competir a tercera FEB. L'equip necessitava una victòria per 11 punts de diferència per conservar la plaça segona, però s'ha quedat a mitges. El somni de consolidar-se la categoria s'esvaeix només un any després d'haver-hi arribat.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que han evitat un atemptat amb còctels Molotov al concert de Lady Gaga que es va celebrar aquest cap de setmana a Rio de Janeiro. Després del concert, la policia de Brasil ha explicat que han detingut a dues persones que havien planejat un atemptat durant l'espectacle amb explosius casolans. Un dels arrestats és un adolescent, i és que segons les autoritats, els dos sospitosos reclutaven persones a través d'internet, inclosos menors d'edat, per fer atacs d'aquest estil, i també difonien discurs d'odi contra la població LGBTI+. Han aconseguit detenir aquestes dues persones abans de que passés res. I anem fins als Estats Units perquè el seu president, Donald Trump, ha ordenat aquest diumenge a les autoritats penitenciàries la reobertura de la llegendària presó d'Alcatraz per albergar els delinqüents més despietats i violents dels Estats Units. Per al mandatari republicà, la reobertura d'aquesta presó tancada el 1963 el seu símbol de llei, l'ordre i també la justícia. La decisió del president sembla una reacció als reversos judicials que va patir en la seva ofensiva contra la immigració irregular, perquè a part de detenir aquests presos més despietats i violents, també vol enviar-hi en aquesta presó a persones immigrants que hagin entrat il·legalment als Estats Units. I un robatori de coure a la xarxa d'alta velocitat espanyola aquest diumenge ha causat el caos durant l'última matinada, i és que el sabotatge ha estat en diferents punts de Toledo, i les línies més afectades han estat les que feien el trajecte entre Madrid i Andalusia. A primera hora d'aquest matí, més de 5.000 persones repartides en 16 trens encara patien les conseqüències d'aquests actes. Alguns dels trajectes també formen part del recorregut que fa l'AVE entre Andalusia i Barcelona. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un camió que multiplicava per 6 la taxa d'alcoholèmia permesa. Els agents van enxampar l'home que transportava 40 tones de mercadera de l'alimentació a l'AP7 a l'altura de Gelida. Segons han explicat en xarxes socials, quan li van fer les proves d'alcoholèmia, els agents van comprovar que la seva taxa d'alcohol en sang era de 0,87 mg per litre, quan el màxim permès és de 0,15. I en la plana musical, Cesc Freixas ha tancat aquest diumenge més de 2 dècades de trajectòria amb un concert a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona com a punt i final a la seva gira Salut. Fins aviat. La vetllada, marcada en el Festival Barna Sants, ha estat un emotiu recorregut pels nous discos en què Freixas ha reivindicat el seu activisme social i cultural. El cantautor es retira per dedicar més temps a la seva família i també per reconnectar d'aquesta manera amb la creació. I I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquesta setmana. Per això saludem a l'Isaac. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Aquestes últimes hores ja ha anat plovent i hem tingut alguna tempesta, però ha de ploure més?
La setmana començarà ben fresca, amb ruixats i tempestes durant força dies. Ja de bon matí, avui dilluns, els núvols seran abundants i acabarà plovent a partir del migdia. El plat fort de la pluja l'esperem a partir d'aquest migdia, amb alguna tempesta i xàfec intens. Les tempestes més fortes afectaran altres sectors de Catalunya, preferentment de l'interior, i creiem que a l'Empordà ens quedarem amb una més estona amb pluja d'anar fent, d'aquella més beneficiosa. De tota manera, en aquest sentit, tenim avís groc d'intensitat de pluja per possibilitat de superar aquest registre de 20 litres en 30 minuts. La temperatura baixarà de valent. Esperem una refrescada notable, amb valors que no arribaran als 20 graus. Mar, en general, tranquil i amb vents marítims fluixos, amb lleugera tramuntana dimarts al matí. La resta de la setmana continuarem amb aquests ruixats de tarda i cel variable, amb una mica més de sol als matins.
Doncs ja ho heu sentit, abrigueu-vos una mica més del que oferiu per aquesta època de l'any. No cometeu el mateix error que una servidora i, a més, agafeu el paraigua per si de cas si heu de ser tot el dia fora de casa, perquè aquests ruixats ens poden acompanyar a partir del migdia al Baix Empordà. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per fer aquest repàs a la previsió meteorològica. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Miquel 40.
Aquests dies s'ha confirmat el que ja feia temps que es comentava. El Festival de Jazz de l'Estartit no se celebrarà aquest 2025. Per cert que algun dia haurem de parlar de la necessitat o la dèria de posar noms en anglès a esdeveniments que fem aquí. Però aquest no és l'objecte d'aquest article. L'organització atribueix la cancel·lació a la manca de suport econòmic per part de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. L'EMD aportava fins ara 40.000 euros al festival, però aquesta aportació es va reduir a 20.000, diuen, perquè es van aconseguir 20.000 euros addicionals de patrocinadors i col·laboradors privats. Així doncs, per una aportació pública del 10% sobre el pressupost de 200.000 euros, el festival ha quedat suspès. La decisió no sembla només pressupostària. Necessàriament sembla també política, perquè la política és també marcar prioritats i, com que no és la primera vegada que passa, potser ja toca plantar-se. Ens consta que la resta d'activitats culturals programades per l'EMD o a les quals l'EMD li dona suport sí que rebran aquest suport institucional, com per exemple l'homenatge als Beatles, el Festival Ítaca o la Fira de Pirates i Corsaris. I encara sort que sigui així. Però costa d'entendre que el jazz, amb una proposta de 16 concerts i més de 10.000 localitats disponibles, sigui l'únic esdeveniment exclòs. L'Ajuntament de Torroella ha manifestat que no pot aportar més diners directament perquè ja transfereix una partida global del pressupost de l'EMD, i així, entre silencis i retrets, el festival ha quedat fora de l'equació cultural d'enguany. El pressupost parla sol, la cultura hi és, però el jazz no. Aquest cas torna a posar de manifest una incapacitat estructural per resoldre problemes des de la suma. Quan qualsevol esdeveniment cultural es posa en risc, sigui un festival de jazz, un concert infantil o una festa major, les administracions haurien de remar juntes totes. La política no pot ser només gestió. Per gestionar ja tenim els tècnics. Escollim polítics perquè tenen idees, projectes, prioritats i també influència. I la cultura hauria de ser una d'aquestes prioritats, no només com a eina de promoció econòmica o atracció turística, sinó també com a bé públic essencial. Ningú qüestiona que recollir escombraries o netejar les platges sigui una despesa pública, però quan la cultura genera dèficit, comença sempre el debat. Les administracions, per la via de la burocràcia i la normativa, tenen cada dia més difícil promoure activitat cultural o contractació artística, i sovint acaben externalitzant entitats sense ànim de lucre o directament al sector privat que se n'ocupin. Hi ha festes majors a l'Empordà, per exemple, que no s'organitzen ni es programen seguint un programa o criteri públic, sinó segons l'interès del retorn que les barres de la festa donen a l'entitat que se n'ocupa. I aquí és on plora la criatura. La cultura no s'entén com a servei públic estructural i, per tant, no es protegeix ni es planifica ni es pressuposa com a tal. Es considera una activitat que cal justificar, rendibilitzar i, si pot ser, autofinançar. El SIJAS pot no ser un festival de masses, però atrau públic de tota Europa, té una programació excel·lent i situa l'Estartit en el mapa de l'excel·lència cultural. No omple places per fer créixer terrasses, omple butaques per fer créixer sensibilitats. No s'ha de caure en la temptació de criticar altres esdeveniments ni d'enfrontar propostes culturals. El que es reclama és una mirada política i estratègica sobre la cultura que entengui que el jazz o el festival de jazz és tan important com el tribut als Beatles i que la creació artística és tan valuosa com arreglar una vorera i que la cultura cal, no cal que sempre surti a compte. No vull ser injust. L'Ajuntament de Torroella fa una inversió cultural exemplar i ho fa amb exemples com el Festival de Torroella o el Teatre Auditori Espai Ter com a grans referents. Però precisament per això cal exigir també responsabilitat institucional compartida. L'EMD, l'Ajuntament, la Diputació, el Consell Comarcal i, si cal, l'Esperit Sant han de ser capaços de trobar 20.000 euros per garantir la continuïtat d'un festival com aquest, com passa en tantes altres coses. Des de la gestió, des de la política o des de la influència que dona la presidència d'una EMD, un ajuntament, una diputació o una generalitat. I si no ho fan, potser el problema no són només els pressupostos. El problema és la prioritat que se li dona a la cultura. Per cert, també potser ens toca a nosaltres, els que els gaudim d'aquests festivals, els que hi assistim. També toca que els defensem, que alcem la veu. I això tampoc sempre passa. Però en qualsevol cas, això ja serà objecte d'un altre article que després em diuen que faig comentaris massa llargs.
El comentari crec que calia i crec que s'ha dit tot i s'ha resumit tot molt bé en aquest comentari sobre la no celebració aquest any 2025 d'aquest Sisars Festival d'aquí de l'Estartit. En seguirem parlant perquè hem de parlar d'aquestes raons que han obligat a que no se celebri i veurem com acaba afectant això. Moltíssimes gràcies, Miquel, pel comentari d'avui. I tenim millors notícies de cultura i també d'espectacles, perquè aquesta primavera torna l'Empordaneta Escena als municipis de l'Empordà. Aquesta proposta cultural, que passa per municipis amb pocs habitants de la comarca, torna a arrencar aquest projecte. I per parlar de les obres teatrals i esdeveniments que tindrem per aquestes properes setmanes, ens visita la productora executiva de l'Empordaneta Escena, Susana Lloret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, a mi m'agradaria preguntar-te quines obres podrem veure en aquest Empordaneta Escena d'enguany i quins espectacles hi haurà?
Primer fer un apunt, que acabo d'escoltar el comentari del Miquel 40 i dir que totalment amb la línia del que estava dient, aquests problemes que arrossega el Festival de Jazz és un problema endèmic del sector cultural i dels que intentem fer programació més enllà de la nostra activitat, no? Vull dir que totalment alineat amb aquest tema. Empordaneta Escena és veritat que va tenir que normalment es celebrava d'octubre fins a juny, vale? I és cert que l'any passat vam haver de fer un petit peron per aquests desajustos amb l'administració pública, o sigui que aprofito també el canal per dir que gràcies, Miquel, per defensar aquesta idea de que la cultura ha d'anar més enllà d'aquests interessos. I pel que fa a la programació, el que deia, nosaltres vam tenir aquesta parada del mes d'octubre. Llavors el que hem fet ara és tornar a arrenquem la programació, que té un avanç de programació ara en primavera i que segueix el mes d'octubre, novembre, desembre del 2025 i que serà tot el cicle complet, val? En aquesta primera avançada que fem, hem aprofitat per fer la programació en aquells municipis que no disposen d'un equipament, un equipament on es pugui fer, per tant, sí o sí s'ha de fer a l'aire lliure, que també
és una part... El bon temps convida una mica també a fer-ho a l'aire lliure, no? Vull dir, en aquests
sí,
mesos...
Sí, correcte. Tot i que Empordaneta Escena sempre s'havia pensat, sempre s'havia fet en cicle d'hivern, sí que és cert que en alguns municipis això és inviable. I que també cal dir que tots aquests municipis petits tenen un patrimoni arquitectònic molt interessant i que tenen places molt interessants amb esglésies i que vincular les arts escèniques a l'entorn rural i a l'entorn patrimonial de cada municipi també té sentit i té molt d'encant que formi part del nostre circuit.
Endavant.
No, dic que per això ara aquest mes de maig fem aquesta primera avançada amb tres propostes, vale? Ho fem els tres diumenges de maig, arrenquem el dia 11 i acabem el 25, i els municipis que hi participaran són Sant Climent de Peralta, Gualta i Les Olives, val? I pel que fa a la programació, a Sant Climent de Peralta tindrem el dia 11 de maig la companyia d'Estró amb l'espectacle Poi. És un espectacle que utilitza la tècnica de la baldufa tradicional que nosaltres coneixem, però fusionada amb les arts del circ i amb les arts visuals. És un espectacle preciós, és una perleta, és un espectacle que ha estat premiat a molts llocs on ha participat i per tant nosaltres creiem que l'havíem de portar aquí a l'Empordà i que per tant havia de formar part d'aquesta programació sí o sí. És una companyia que va néixer a Mallorca però que té un recorregut internacional molt interessant. Això és el primer dia, que és a Sant Climent de Peralta. El segon diumenge, que és el 18 de maig, tindrem el Pere Osta, que estarà a Gualta. El Pere Osta és un pallasso, un recorregut internacional, però sí que és d'aquí, de Girona, i és una persona que té una trajectòria molt interessant i també crec que el circuit empordanet ha de donar suport als artistes d'aquí, als artistes locals, a més amb una trajectòria com la del Pere Osta, i que té sentit que una activitat com aquesta que es porta a terme a l'Empordà doncs aculli també les propostes més noves dels artistes d'aquí, que és el cas del Pere Osta, amb aquest Wolf, que l'ha estrenat fa poc i que també ja l'ha rodat bastant i que el tindrem a Gualta el dia 18 de maig. I finalment, el 25 de maig a les Olives, tindrem la companyia Guga Silva, és una companyia de circ que fusionen l'humor i el circ, que és un espectacle també molt rodat. Són una companyia relativament jove, però que sí que ja tenen molt recorregut i un recorregut molt interessant i treballen molt bé el tema del circ, amb molt de rigor, però també tenen aquesta part còmica que el fa més proper i accessible a tothom. Mm-hmm. Aquestes són les tres propostes, que és l'avançada que fem en el mes de maig. I estem treballant amb la programació que arrencarà a finals de setembre.
Per tant, és aquesta programació de tardor, no?, que també recuperem una mica del que havia estat l'Empordanet Escena, perquè no és el primer cop que parlem i comentaves, no?, que havíeu fet una mica aquesta reformulació per intentar, no?, mantenir aquests dos cicles.
Sí, la idea, la reformulació ha sigut perquè és amb això enllaçava amb el que deia el Miquel 40, sí, de que no sempre els timings de l'administració van alineats amb les necessitats que tenim els que estem fent la programació o els recursos quan els necessitem. Llavors, per poder-nos ajustar bé això vam haver de parar aquests mesos, però esperem ja haver recuperat el cicle i esperem tenir la mateixa continuïtat anual que fèiem sempre. Mm-hmm. Sí que és cert que l'estiu parem, perquè a l'Empordà ja hi ha molta oferta lúdica i cultural i per tant són uns mesos que ja estan molt coberts, però la idea també és donar servei cultural, a proporcionar cultura en els espais on no n'hi ha durant els mesos que menys programació o menys activitat hi sol haver a la nostra comarca.
Mm-hmm. I, esclar, parlàvem d'aquestes tres obres, no?, que són d'artistes que tenen bastanta trajectòria, a més, aquest pas, no?, per l'escena internacional en aquest món de l'espectacle. Com escolliu aquestes tres obres i tota la programació que feu? Perquè entenc que això hi ha un triatge, una curació de tot el que interessa per aquest cicle Empordanet Escena.
Sí, és el que et deia, tant com el Pep com jo, nosaltres tenim els nostres projectes, nosaltres som Cascai Teatre, tenim una companyia de teatre i el Pep també és director i també té els seus projectes. Llavors nosaltres ja amb la nostra companyia o amb la nostra feina participem a moltes fires, viatgem i rodem pel món. I una mica quan vam muntar el d'Empordanet Escena era dir, aprofitem aquest coneixement, aprofitem aquests contactes que nosaltres tenim ja per la nostra feina, diguéssim, principal, i a partir d'aquí pues volquem-ho i fem. També ens sentíem una mica amb l'obligació, no?, de fer un retorn al territori. Nosaltres som professionals de les arts escèniques i treballem més enllà del nostre territori, però sí que ens feia molta il·lusió, no?, poder portar una miqueta d'aquest retorn aquí, a la nostra terra, que és on estem i on tenim els nostres vincles i origen.
Mm-hmm. I per què escolliu donar aquest servei a municipis que, com dèiem, potser no tenen aquestes infraestructures o també potser perquè no tenen aquests espais amb gran capacitat, però on també cal que hi arribi la cultura? Per què decidiu optar, no?, per aquests municipis que no són d'una mida tan gran com d'aquí de la nostra comarca?
Ho fem per militància, perquè creiem molt en el projecte, perquè ens agraden molt les arts escèniques i perquè creiem que la cultura ha de ser accessible i ha d'arribar a tothom. Llavors, en els municipis petits hi ha molta dificultat perquè arribin i és un dret dels ciutadans, és un dret dels infants, perquè a més el que fem és molta programació familiar i per tant és un dret que l'hem de cobrir i que no tothom té accés a això, no tothom té la facilitat per accedir. Llavors, apostar per aquests municipis petits, és veritat que és molt més dificultós perquè són municipis que no tenen ni recursos econòmics ni recursos tècnics i llavors cal dotat tot això, dotar-los i acompanyar-los molt per poder fer el cicle, perquè això sigui possible, però una miqueta aquesta és la idea, de dir, nosaltres volem col·laborar en aportar i acostar la cultura al territori, i quan diem al territori, diguem a tot el territori. Municipis de 200 habitants també tenen dret a tenir la seva programació cultural, a que els nens i els avis del municipi puguin veure teatre en la seva plaça, en el seu carrer, o en el seu pavelló, o en el seu local. Per tant, jo crec que és un dret fonamental que hem de defensar i que hauríem de defensar tots. Per tant, aquesta és l'aposta. I l'aposta de fer-ho nosaltres com una entitat externa és precisament perquè aquests municipis no tenen la capacitat, tampoc coneixen el sector molt bé perquè tenen molts altres problemes i moltes altres prioritats a resoldre, llavors una mica portar la nostra experiència, el nostre coneixement per fer possible aquest circuit.
I no sé, perquè ja portem unes quantes edicions, com dèiem, ja havíem parlat amb vosaltres, però no sé si la sensació és que en aquests municipis, quan arribeu, l'aposta és clara, és a dir, el públic respon, no?, a aquesta voluntat de programar cultura en aquests municipis més petits.
Sí, correcte. Nosaltres també l'altra idea que té el circuit és que sí que de crear un públic, però que també que aquest públic pugui circular. És a dir, són municipis que tenen una capacitat de públic, però que el que és molt interessant és que els del municipi, els de Gualta, vagin a Sant Climent de Peralta a veure les seves propostes i, per tant, tenim un gruix de públic bastant fidelitzat i consolidat. La veritat és que tenim més de 160 abonats que venen a veure tots els espectacles i llavors aquest públic circula. Llavors, un altre dels objectius és fer circular això. És evident que els municipis sense aquest suport extern ho tenen molt complicat per poder programar, sobretot teatre, no? que som potser els que necessitem més coses més específiques en quant a espai, en quant a disponibilitat. Llavors nosaltres els hi proporcionem aquest acompanyament. I sí, clar, els municipis sempre reben molt positivament. La veritat és que l'any passat crec que vam tenir el 90% d'ocupació de mitjana a tots els espais, fins i tot els espectacles que són més de petit format o que tenen uns espais més petits, sempre fem dues funcions, dos passes. Ostres, al mateix dia, i tot i així tenim un 90% d'ocupació, o sigui que sí que el circuit és molt ben rebut. Nosaltres això és de les coses que més ens satisfà, saber que tenim una resposta, saber que tenim un públic que és una necessitat i que estan pendents del que sortirà i a quin municipi toca aquesta setmana. I també ens alegra molt veure famílies, no? Famílies que els veiem en un municipi i la setmana següent estan a l'altre. Llavors això crec que crea molta xarxa, crea molt de vincle i que aquest també és un dels objectius del circuit.
Mm-hmm. Estava parlant d'abonaments. Entenc que les famílies que els interessa, no, comprar entrades per aquest cicle poden anar als tres actes, no? Parlàvem d'aquest circuit entre municipis. Com ho han de fer per comprar les entrades i quin preu més o menys tenen?
Directament a la nostra pàgina web d'Empordanet Escena, i són preus molt assequibles. Nosaltres, és veritat que tots els espectacles són de pagament, perquè nosaltres ja per militància creiem que la cultura s'ha de pagar, però ha de tenir un preu superaccessible perquè tothom que vulgui venir pugui venir, o sigui que el preu no sigui un impediment. Llavors tenim un abonament de 10 euros pels tres espectacles d'aquests de primavera i llavors anem traient abonaments. Doncs quan surt la tardor traiem un abonament per tots els espectacles de tardor, també traiem un abonament de Nadal, vull dir que les famílies poden venir, perquè també és veritat que el públic que tenim normalment són famílies i ve tota la família, no ve sol una persona, sinó que, i entenem que això té un cost, però ja et dic que tots els preus sempre la voluntat és que siguin molt i molt populars, vale? Que hi hagi un preu perquè hem de donar un valor a la cultura també, però que ningú es quedi fora pel preu.
Mm-hmm. I ja per acabar, parlava, no, d'aquesta preparació de l'Empordanet Escena ja de cara a la tardor, però no sé si ja tenen algun espectacle, no, parlat, allò de dir, a punt de confirmar per aquesta tardor.
Tenim alguns espectacles que ens van quedar penjats perquè nosaltres inicialment ho volíem fer la tardor passada, llavors vam haver de posposar aquesta edició i el que primer farem és donar prioritats als espectacles que teníem compromesos i que es van haver de posposar. Recordo que hi havia companyies com la Baldufa, hi havia companyies com l'Helena Escobar amb un projecte que ha fet molt personal que es diu Com els Pingüins. En tenim diversos, vale? Intentarem encaixar-los tots els que puguem. És difícil perquè a vegades és un tetris una mica complicat, però sí que en aquest cas a la tardor donarem prioritats als espectacles que ja teníem més o menys parlats la tardor passat, però que es van quedar a mitges.
Mm-hmm. I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li quin ha de ser el futur d'Empordanet Escena, no? Tenint en compte, no, tots aquests equilibris que cal fer en tema d'administracions, en tema... Vosaltres, per exemple, heu aconseguit trobar aquesta via, però altres Festivals com, per exemple, el Sea Jazz de l'Estartit no ho ha aconseguit de moment, tot i que esperarem a veure com acaba. Esclar, com cal evolucionar la cultura? Com veuen aquests passos que cal fer a l'hora de trobar formats i fórmules per adaptar-se? I no sé si l'administració hauria de tenir un paper més actiu o més rellevant quan es parla de cultura.
Segur que sí, que l'administració hauria de venir, perquè en realitat els que estem fent, els agents culturals que estem fent això, estem fent una tasca que a priori l'hauria de fer l'administració, però entenem que és difícil en el context que està. Per tant, si l'assumim nosaltres des de fora com a entitats privades externes, el que demanem és tenir el recolzament. Llavors, és el que deia, que no sempre els timings de l'administració van alineats amb les propostes i necessitem aquesta agilitat administrativa perquè burocràticament és molt complexa i necessitem aportació econòmica. Perquè al final, quan tu ofereixes qualitat, quan tu ofereixes una proposta interessant, tens la resposta del públic. Nosaltres tenim la col·laboració dels ajuntaments, tenim més de 15 ajuntaments interessats, tenim ajuntaments que estan interessats i que els hem hagut de deixar fora perquè al final tenim un pressupost limitat i tenim el que tenim i arribem on arribem, però que al final tenim un tema de pressupost, sobretot, i si tinguéssim més pressupost faríem més municipis i en lloc de fer una proposta a cada municipi en faríem dues. Vull dir que la proposta hi és, que l'interès del públic hi és i que funciona superbé, però calen recursos i això passa per l'administració.
Doncs estarem pendents i tornem a fer aquesta crida des d'aquí. Tot i això, estarem molt pendents de tota la programació de l'Empordaneta Escena, a més d'aquesta programació que esteu preparant de cara a la tardor. Hem parlat amb la productora executiva de l'Empordaneta Escena, Susana Lloret. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i per donar el valor a aquesta cultura que tenim tan nostrada al nostre país. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adeu, adeu.
Adéu, adéu.
I quan passen gairebé 2 minuts de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. I és que hem de destacar que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va visitar aquest passat dissabte Sant Feliu de Guíxols i també Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, acompanyat pel delegat del govern a Girona, Xavier Guitart. Carla.
A Sant Feliu de Guíxols, l'alcalde Carles Motes i el consistori el van rebre en un acte oficial a l'Ajuntament, on va signar el llibre d'honor i va rebre un obsequi institucional. Després d'una reunió privada amb l'alcalde, van visitar 2 punts estratègics del municipi: els antics banys de Sant Elm, un espai que l'Ajuntament vol recuperar per a usos culturals i turístics a través d'una concessió de costes, i els antics solars de la fàbrica Trasler, on es preveu construir més de 70 habitatges de lloguer assequible. La visita va acabar amb una parada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Illa es va reunir amb l'alcalde Maurici Jiménez per tractar projectes municipals com la Ridaura, la construcció de la nova biblioteca Mercè Rodoreda, el parc de bombers de la Vall d'Aro, així com els nous usos previstos per a l'abocador de Solius i la problemàtica urbanística dels habitatges del passeig marítim afectats per la normativa de costes.
I canviem de tema perquè Santa Cristina d'Aro s'ha fartat que l'interior del poble es col·lapsi cada vegada que els cotxes tornen des de la Costa Brava. És una situació que s'allarga des de fa temps i que es repeteix quan hi ha operacions de tornada o també durant els caps de setmana de l'estiu, perquè molts vehicles també fan cas del GPS, travessen el poble per fer drecera quan l'autovia C31 acumula cues.
El remei, però, acaba sent pitjor que la malaltia. Els cotxes no hi guanyen res passant per dintre el municipi, al contrari, perquè quan han de tornar-se a incorporar a l'autovia encara es creen més cues, lamenta l'alcalde Josep Xifra. A més, això també s'hi suma que un cop a la C31, a escassos metres, hi ha un radar que no funciona i que, tot i això, crea un efecte acordió, concreta Xifra, perquè contribueix a crear embusos. L'Ajuntament explica que fa temps que parla amb el Servei Català de Trànsit perquè trobi solucions, però que no n'han obtingut. L'anterior govern ja va intentar dissuadir el trànsit de pas posant rètols per impedir que travessin el poble i fins i tot amb unes targetes que identificaven els veïns, però res d'això ha funcionat. Per aquest motiu, l'actual Ajuntament ha decidit passar l'acció i com a mesura de protesta i reivindicació, després que la situació es repetís per Setmana Santa, aquest diumenge la policia local va muntar fins a 6 punts de control a les entrades i sortides del municipi, on tan sols deixaven passar els cotxes dels veïns o d'aquells que tinguessin una causa justificada, com per exemple anar dins el poble. La resta van haver de recular i tornar a incorporar-se a l'autovia.
I encetem la plana cultural perquè el Festival Flors i Violes de Palafrugell ha tancat una edició multitudinària amb prop de 50.000 assistents entre el 30 d'abril i el 4 de maig. Durant 5 dies, el municipi ha ofert més de 100 activitats culturals i familiars en una quarantena d'espais decorats amb flors i propostes creatives tant en espais públics com privats. Dani.
Segons recull...
En breus escoltarem en Dani. Ara, de moment, parlem de que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha traslladat aquest dijous al comissari de Pesca i Oceans de la Unió Europea, Costas Cadis, la necessitat d'adaptar la política pesquera comuna a la realitat del sector a la Mediterrània. Ho ha fet en el marc d'una reunió que ha tingut lloc a Barcelona, aprofitant la primera visita oficial d'aquest representant europeu a Catalunya. Anna.
Segons recull la conselleria en un comunicat, Ordeig ha demanat revisar aquesta política perquè la pesca sigui viable al Mediterrani i garantir així l'equilibri entre la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. També ha assenyalat que la política pesquera comuna ha prioritzat els objectius ambientals en detriment de la sostenibilitat econòmica i social del sector i diu que tot plegat ha portat el sector a una situació crítica. De fet, la flota pesquera catalana ha disminuït més d'un 50% en els últims 15 anys. En el cas de la pesca d'arrossegament, el conseller defensa els esforços del sector català i demana incrementar l'assignació de dies de pesca per al 2025 i eliminar els límits de captures de gamba.
I ara sí, el Festival Flors i Violes ha tancat una edició multitudinària amb prop de 50.000 assistents que han passat pel municipi entre el 30 d'abril i el 4 de maig. I és que a Palafrugell ha ofert més de 100 activitats culturals i familiars en una quarantena d'espais decorats amb flors i propostes creatives, tant en espais públics com privats, Dani.
Doncs sí, l'espectacle inaugurat Llum als Forns va obrir el festival amb una proposta de llum i art digital pensada pel col·lectiu Lighting Lab. Més de 1.400 persones van assistir als primers passis als forns de la Bòbila Vella, però l'espectacle es va repetir fins dissabte a la nit amb una gran acollida de públic. Els concerts de Miquel Abres, Calavento i Ginestà han omplert la plaça de Can Màrio cada vespre, acompanyats d'una oferta gastronòmica amb diversos food trucks i sessions de disc jockeys que han mantingut l'ambient festiu des de les 8 del vespre fins ben entrada la nit cada dia de flors i violes. El públic familiar ha estat un dels protagonistes d'aquesta edició. A la plaça de l'Armengarda ja s'ha consolidat com a espai infantil per excel·lència, plena cada tarda amb espectacles de teatre, acrobàcies, animació, màgia i tallers pels més petits. També hi ha hagut jocs infantils i espectacles itinerants per tot el municipi. L'èxit del festival ha estat possible, segons l'organització, gràcies a l'implicació del teixit econòmic de Palafrugell. Entitats, associacions, comerços i veïnat han col·laborat activament en la decoració dels espais i en les activitats. Equipaments com el Centre Fraternal, el Mercantil i el Teatre Municipal també han acollit propostes escèniques de petit format immersives i poètiques i paral·lelament també hi ha hagut una gran implicació social per part d'entitats i associacions. Carrers, places i interiors de negocis s'han convertit també en espais d'expressió artística i floral impulsats per col·lectius locals. Un altre dels punts neuràlgics del festival ha estat el tradicional mercat d'artesans al carrer dels Valls i Cavallers, que ha estat també punt de trobada. El centre de Palafrugell, per tant, s'ha viscut un ambient únic durant aquests 5 dies de primavera amb una combinació de cultura, art i gastronomia.
I seguim parlant de cultura, però com dèiem, de manera no tan positiva, perquè el festival Sia Jazz l'Estartit no se celebrarà aquest estiu del 2025. I és que després de 9 edicions i gairebé una dècada de trajectòria, l'organització ha confirmat la cancel·lació d'aquest festival per la impossibilitat de mantenir el suport econòmic que aportava l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit des del 2015. Aquesta aportació, tot i representar menys del 10% del pressupost, era clau per garantir l'equilibri financer d'un projecte d'aquestes dimensions. Sants. I és que l'anunci arriba després de 6 mesos de converses entre l'organització i la institució local. La decisió ha estat comunicada per Joventuts Musicals de Torroella, entitat organitzadora del festival, que obre ara una etapa de reflexió per valorar com es pot mantenir l'esperit i l'impuls cultural que representava el festival. L'organització lamenta que la retirada del suport econòmic no s'hagi compensat amb altres fórmules i denuncia que es tracta d'una falta de compromís institucional amb les polítiques culturals del territori. La directora del festival, Montse Faura, ha destacat que el CIE Jazz no era només una programació de concerts, sinó una proposta cultural amb identitat pròpia, molt arrelada al territori. Segons Faura, el festival contribuïa a un model de turisme cultural amb valor afegit i havia aconseguit posicionar l'Estartit al mapa internacional del jazz. El festival, creat el 2014, va néixer com una resposta a la necessitat de generar activitat cultural de qualitat i, a més, una aposta de consolidar un model turístic vinculat a la música. L'escenari natural, amb el mar com a taló de fons i les Illes Medes com a referència, convertia el Passeig del Molinet en un espai de trobada entre el públic, músics i territori. En la seva última edició, a la del 2024, el festival va assolir una ocupació del 95%, una dada que mostra l'interès que generava i la seva capacitat de convocatòria. I és que al llarg de les seves 9 edicions el festival ha comptat amb artistes internacionals com Diane Reeves, Brad Mehldau, Chucho Valdés, Joshua Redman, Paolo Fresu, entre molts d'altres. Aquest vincle amb el panorama musical internacional ha contribuït a consolidar el CIE Jazz com una ciutat destacada de l'estiu cultural a la Costa Brava. I ens quedem a Torroella de Montgrí perquè un excursionista ha hagut de ser rescatat aquest dissabte al migdia a la Cala Pedrosa, al terme municipal d'aquest municipi, després de patir una caiguda en una zona amb fort desnivell. L'alerta s'ha rebut a 11:45 del migdia i ràpidament s'hi han desplaçat 2 dotacions dels bombers de la Generalitat. Segons ha avançat el Diari de Girona, la persona accidentada va patir una lesió al peu que li impedia continuar el recorregut. Davant la dificultat d'accés al lloc dels fets, ha estat necessària la intervenció d'un helicòpter del grup d'actuacions especials, que ha fet l'evacuació fins a un punt on l'esperava el sistema d'emergències mèdiques per fer-li una primera valoració. I canviant de tema perquè el govern impulsa un projecte per millorar la qualitat dels sòls agrícoles i forestals. El projecte Carboni al Sol és una iniciativa que vol fer aquesta millora i, a més, aprofitar el potencial per capturar carboni i mitigar els efectes del canvi climàtic. El projecte neix en el marc de l'estratègia de la bioeconomia de Catalunya i compta amb un finançament de prop de 2 milions d'euros provinents del fons climàtic. Aquest fons es nodreix d'una part dels impostos ambientals, com ara el 50% de la recaptació de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de l'impost sobre instal·lacions que tenen un impacte en el medi ambient. L'objectiu és doble: conservar i millorar la qualitat dels sòls i potenciar el seu paper com a embornal natural del carboni. Per fer-ho, es vol fomentar l'aplicació de pràctiques agronòmiques i forestals més sostenibles, a més de transferir coneixement tècnic als professionals del sector primari. Una de les fites claus és la reducció del 30% de les emissions associades a la gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus alimentaris. A més, el projecte busca incrementar de manera progressiva la matèria orgànica present als sòls agrícoles amb una previsió d'augment anual del 0,4% de carboni orgànic fins al 2030. Per garantir un desplegament eficient, el projecte s'ha estructurat en 6 grups de treball que aborden diferents àmbits: la gestió de la informació dels sòls, les pràctiques agronòmiques i la fertilització, la gestió forestal, la producció de materials orgànics, la restauració dels sòls i la certificació de l'absorció de carboni. Un dels moments claus del desenvolupament del projecte ha estat en una jornada plenària del grup de treball Carboni al Sol, que ha tingut lloc a la finca experimental de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària Mas Badia, on els equips implicats han posat en comú els avenços que han assolit fins ara. I encetem la plana esportiva perquè, tot imposar-se en el partit de tornada per 63-58 davant el club de bàsquet Clavijo de Logroño, el Bisbal Bàsquet no ha pogut mantenir la categoria i la temporada vinent tornarà a competir a tercera FEB. Carla.
L'equip necessitava una victòria per 11 punts de diferència per conservar la plaça a segona FEB, però s'ha quedat a mitges. El somni de consolidar-se la categoria s'esvaeix només un any després d'haver-hi arribat. El partit va començar de manera complicada per als empordanesos, amb un parcial advers de 8 28-21. Malgrat aquest mal inici, els de Mariola Osame van saber reaccionar i van arribar a dominar per 7 punts en l'últim quart. Falca amb 18 punts, Torrent amb 15 i Eric Jiménez amb 12 van liderar la remuntada amb pesos per un pavelló vell ple fins a la bandera. L'afició va respondre, però el marcador final no va ser suficient per capgirar el desavantatge de l'anada. Amb aquesta derrota, el Bisbal Basket tanca la temporada amb 10 victòries i 16 derrotes en la Lliga regular i amb la sensació d'haver estat a prop de salvar-se.
I avui, com cada dilluns abans d'acabar el supermatí, hem de fer una actualització a aquestes informacions de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esclar, comencem parlant de la nova estratègia espanyola per impulsar les tecnologies quàntiques amb una inversió de més de 800 milions d'euros, Martí.
Doncs sí, efectivament, aquesta setmana el govern espanyol ha presentat una estratègia de polítiques quàntiques 2025-2030, una iniciativa que pretén situar Espanya al capdavant del desenvolupament d'una de les tecnologies més prometedores i disruptives del futur. En total es destinaran uns 808 milions d'euros de finançament públic, més del doble del que s'havia invertit el 2020, amb l'objectiu d'atraure també 700 milions més de fons privats, tot plegat per arribar a una inversió global d'uns 1.500 milions d'euros. Un dineral. Però és que aquesta estratègia busca crear ecosistemes quàntics sòlids, coordinar el teixit competitiu i també que integrin esforços del món acadèmic, el sector privat i les institucions públiques. I diràs, molt bé, i tot, què és això de la cosa quàntica?
És que, esclar, no sé si és el que ens preocupa més ara, perquè jo, mira...
No, però és una cosa de futur.
Sí, no, segur, però estic pensant en que dilluns van fer la secció d'oci i tecnologia i 4 hores després només va marxar la llum, que vaig pensar. Tant de bo haguessin fet la secció l'endemà, perquè hagués estat molt interessant, veure com ens afecta que ens apaguin l'electricitat.
Després te'n parlaré d'alguna cosa. Et parlaré de com comunicar-se en situacions d'emergència sense xarxa, diguéssim. Bé, ara t'ho explicaré.
Va,
però expliquem primer què és la física quàntica, que ja s'aplica en camps com la medicina personalitzada, la defensa, la logística o la gestió energètica. És una gran aposta en tres àmbits concrets. La computació quàntica, que ofereix una capacitat de càlcul molt superior als ordinadors actuals que coneixem fins ara, la comunicació quàntica amb sistemes de transmissió ultrasegurs i la sensòrica quàntica, que permet mesurar fenòmens físics amb una precisió extraordinària. Tot i això, encara hi ha reptes per resoldre, com la correcció d'errors, la reducció de soroll quàntic, la manca d'infraestructura tecnològica i la fugida de talent cap a altres països que ja van per davant de nosaltres.
Sí, és que...
L'estratègia planteja iniciatives per reforçar la formació de professionals, promoure la transferència tecnològica a la indústria i accelerar també el desenvolupament de productes comercials que apostin per tecnologia quàntica.
Doncs primer el que hauríem de fer, com sempre, tant com parlar ara fa un moment amb cultura i inversió, doncs potser invertir, no? Invertir, a veure si és cert que arriben aquests 1.500 milions d'euros a aquest sector.
A veure.
Però canviem de tema, perquè de les tecnologies emergents passem a la ciberseguretat, tema important. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat més de 3.300 incidents aquest any i les universitats són el principal blanc.
Sí, així és, i és que segons l'últim informe de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, només durant aquest 2024 ja s'han gestionat 3.372 ciberincidents. Això representa un increment notable respecte a l'any passat, un 26% més, i indica que la ciberactivitat maliciosa continua creixent de forma sostinguda. El sector universitari ha estat el més afectat, amb prop de 1.800 casos, seguit del sector hospitalari, amb 676, i després l'administració pública, com la Generalitat, així en general. Aquest augment no només respon a un increment real d'atacs, sinó també a una millora dels sistemes de detecció i de prevenció que l'agència ha estat desplegant, especialment en centres de dades. Els tipus d'atacs més comuns, doncs, les infiltracions de credencials i contrasenyes a les plataformes públiques. També hi ha intents d'intrusió a comptes personals corporatius, com per exemple pot ser el correu, casos de phishing, que també són molt habituals, aquella publicitat enganyosa dirigida, i després unes 100 incidències relacionades amb programari maliciós, coses que es poden instal·lar sense voler, entrar en alguna web i un anunci fake, et baixes un exe i ja hi som pel tros. La directora de l'agència, la Laura Caballero, ha fet èmfasis en la necessitat de la responsabilitat compartida. Les persones sovint som el punt d'entrada d'aquests ciberatacs i ha remarcat que molta tecnologia que s'hi posi, si no hi ha una mica de cultura de ciberseguretat, per tant, malfiar-se de correus sospitosos, per exemple, igualment comprometrem el sistema i ens entraran, no? L'agència també recomana denunciar qualsevol incident als Mossos d'Esquadra i alerta que l'ús de la intel·ligència artificial per als ciberdelinqüents està fent que les tècniques de frau siguin molt més sofisticades i bé, l'informe preveu que això vagi en augment i per tant hem d'estar molt alerta i posar el màxim de proteccions possibles.
Però també està molt bé perquè, com comentaves, no, cada cop més es detecten aquests casos, no? Vull dir que la gent entén que denuncia més, però a més, no, hi ha aquesta millora de tot el sistema de ciberseguretat, no, d'aquestes institucions, que crec que en part és una bona notícia, perquè...
Sí, de fet tenen un canal de WhatsApp que ho recull.
Sí que és cert, que algun cop n'hem parlat.
Que ho explica i cada dia donen algun consell o informen d'alguna nova amenaça, no? I et posen una mica en alerta de, escolta, estan trucant a gent que diu això, o està sortint molt això, o últimament estan denunciant tal cosa. Bueno,
ajuda.
Sí, ajuda a desconfiar d'algunes coses o a tenir els patrons clars de per on poden anar les coses.
Jo no sé si és l'acostum, però cada cop que m'arriba un correu o alguna cosa estranya així, dic, penso, si és important, o m'enviaran una carta per correu, allò, pel correu normal, o sigui, pel físic?
Depèn, però pot ser que et tornin complicat. A insistir, pot ser que et tornin a insistir, sí, és important.
Sí. Doncs compte. Sí. I hem de seguir parlant de privacitat i dades personals, perquè TikTok ha estat sancionada amb 53 milions d'euros, gairebé res, per una transferència de dades que està considerada com il·legal.
Doncs sí.
Vaja,
sí, la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda, que actua com a principal regulador europeu de plataformes com TikTok, ha multat la companyia no amb 53, sinó amb 530 milions d'euros.
Ai, 530. Sí. Ui.
El motiu és que TikTok hauria transferit dades personals d'usuaris europeus cap a la Xina sense aplicar les mesures de seguretat exigides per la Unió Europea, que, recordem, ens regulem per la RGPD. La investigació que es va iniciar el 2021 ha constatat que TikTok no va garantir la supervisió ni les dades adequadament i la informació recollida a Europa, i així, doncs, hauria permès un accés potencialment per part del govern xinès, fet que preocupa especialment per la diferència legal entre la Unió Europea i la Xina. La sanció ve acompanyada d'un requeriment. TikTok té uns 6 mesos per adaptar la seva tecnologia als requisits europeus, i si no ho fa, es podria arribar a suspendre completament la transferència de dades cap a la Xina. TikTok ha anunciat també que recorrerà la decisió, com no, però el regulador irlandès ha advertit que continuarà vigilant de molt a prop aquesta normativa que s'apliqui, i això evidencia el debat cada vegada més ampli de protecció de dades a escala global en plataformes com aquesta, les noves plataformes que van apareixent, que no s'acaben d'emmotllar en els marcs legals dels llocs.
Sincerament, sempre ho dic, que quan parlem de protecció de dades i la Unió Europea, trobo que com a ciutadans espanyols i europeus tenim sort, sí, de que el nostre tractament de dades sigui tan especial i tan regulat.
Una mica més rigorós que la resta de llocs.
És que, i tot i així, depèn de com, allò de que busques informació sobre un viatge i t'apareixen anuncis relacionats amb això.
Sí, sí.
Que depèn de com, fa una mica de respecte. No
sé. Sí, exacte.
Però, com dèiem, anem a parlar de què passa si tot falla, perquè aquesta setmana s'ha tornat a parlar de com es comunicarien les autoritats en cas d'una gran apagada digital, que això és complicat perquè justament, no, quan hi va haver l'apagada del passat dilluns, a Calonge i Sant Antoni, l'alcalde ens comentava, diu, és que per nosaltres va ser molt complicada la comunicació. Sí. Està, no sé, com pot ser això?
Com pot ser? Com pot ser? I quines opcions hi ha, no? Aquesta és la qüestió que ha guanyat molt d'interès arran del tall del subministrament elèctric del dilluns passat a tot Espanya, i durant unes hores l'únic mitjà que es mantenia operatiu eren, atenció, els transistors de ràdio des d'on us estem parlant, amb piles, les ràdios amb piles. I aquest escenari, encara que excepcional, ha posat en evidència la vulnerabilitat del sistema i la importància de tenir vies de comunicació alternatives. El sistema principal per alertar la població actual és ES Alert, que permet enviar notificacions d'emergència a tots els mòbils dins d'una cobertura d'una zona concreta. Però, clar, aquest sistema depèn de les antenes i les xarxes 4G i 5G.
Que no van funcionar, evidentment.
No massa.
Ningú, jo no vaig rebre cap missatge, sí que fins a les 7 de la tarda, més o menys, podia rebre whatsapps, sí.
No es va enviar cap alerta,
De forma allò, ja, però jo què sé, vull dir, estàs en una apagada general, crec que com a mínim has d'intentar enviar l'alerta i a qui li arribi, li arribarà, no?
Exacte, sí, baixi el sistema, sí. I és que si les antenes no tenen alimentació, no poden funcionar, com deien. Però en situacions de crisi prolongada, el Ministeri d'Interior compta amb una xarxa que es diu una xarxa Remer, una infraestructura basada en radioaficionats acreditats que poden transmetre informació d'emergència. Per tant, ràdio analògica, també. Aquesta xarxa funciona exactament com de forma, dèiem, de forma analògica, i manté independents les infraestructures digitals habituals. També s'utilitzen altres sistemes, atenció, com la megafonia.
Sí, sí, sí.
A través de,
sí. A Sant Feliu, per exemple, Protecció Civil, el cotxe va estar donant voltes tota la tarda dient, bueno, recomanant que no sortissis de casa. El que passa que, anem a dir les coses, la gent estava als bars.
Sí.
Jo també hi vaig anar, dic,
estaven aprofitant de que no s'escalfés la cervesa, consumir la cervesa, exacte, abans de que s'escalfés.
A les 7 de la tarda encara estaven fredes, però, bueno, això, que és bastant útil, eh? Vull dir que...
Sí, sí. Doncs, i fins i tot el que dèiem, els sistemes de megafonia, i en alguns llocs fins i tot han recuperat el repic de campanes, que també és super analògic.
No, més analògic que això, crec que poc. O també podríem recuperar, no, aquella figura que passava pels carrers, no, anunciar, és que ara no me'n recordo del nom, no, però hi ha aquella figura de l'edat mitjana en què anava pels carrers i
en
anava anunciant.
En alguns pobles de l'Aragó, jo t'he de dir que fa poc temps n'he vist persones de veritat fent,
doncs,
això, per anunciar la festa major, eh? Però...
Sí, no, ja em penso que no és per anunciar la gran apagada, perquè és clar...
Però aquesta figura era per això, també. Així,
doncs,
que...
Doncs bastant recomanable recuperar aquestes figures, potser plantejar-nos, no?, com a mínim, perquè... Espero que no, però en el cas que hi hagués una altra apagada... I per, no sé si... Perquè tota aquesta apagada també arriba quan a Netflix s'estrena la sèrie de l'Eternauta.
Sí.
No sé si l'has mirat.
No, encara.
Doncs totalment recomanada, perquè no és tan extrema la situació que hem viscut nosaltres, però la veritat que l'apagada a mi em va deixar amb el cos així una mica estrany. I em vaig adonar que em falten mitjans de comunicació per quan no hi ha electricitat.
Exacte, sí, sí. Ens falten a tots, de fet, eh?
Sí, eh?
Sí, sí. Doncs, què més? Hi ha algunes tecnologies emergents, com les xarxes Mesh o el protocol LoRa, que permet comunicació entre dispositius mòbils, també sense necessitat d'una infraestructura centralitzada, i utilitza molt poqueta energia. Per tant, però són tecnologies que encara no estan gaire esteses. Les xarxes Mesh, si no és un lloc que hi hagi molta concentració, com una gran ciutat, no és possible la comunicació. Mm-hmm. I la xarxa LoRa allarga molts quilòmetres, però és una tecnologia com poc desenvolupada encara, amb poc ús, i que la gent de peu, diguéssim, no porta el mòbil o no porta... Encara no ho tenen implementat.
És que jo m'estava explicant el que és, però no, la veritat que no et sabria dir ni com configurar-ho ni com es fa per fer-ho servir.
Clar, és que és una tecnologia encara això poc utilitzada i encara en desenvolupament. Però ja hi ha algunes ciutats que fan servir, per exemple, aquesta tecnologia LoRa per panells informatius, comunicar semàfors, per exemple. Hi ha una prova pilot, per exemple, a Girona, que està funcionant. I també, per exemple, aquí a Begur hi ha una estació a dalt un lloc on tenim unes antenes, per exemple, hi ha una base LoRa. Bueno, és una tecnologia que encara està desenvolupant-se.
Doncs veurem també si fan més apostes, no? Perquè és que no dic que n'hagin de venir més, però potser estar una mica més preparats en una situació d'aquest tipus, i a més que encara no se saben ni les causes per què va passar l'apagada. Per tant, potser hauríem d'apostar una mica més per aquest tipus de tecnologies, o si més no, per la tecnologia analògica, perquè jo sóc un desastre. He de confessar que no tenia ni una ràdio amb piles a casa.
Molt malament, això.
Ei que sí? No, ja he posat de remei això i ja en tinc una. Però vaig dependre molt del mòbil. He d'admetre que depenc molt del mòbil.
Sí, sí. Crec que tothom. Com? Ja n'hem donat compte i jo crec que la gent haurà fet les seves reflexions.
Sí, sí, no.
I...
doncs, a veure. Moltíssimes gràcies, Martí Seguer, per aquest repàs a tota l'actualitat d'OSIC Tecnologia que hem tingut en aquests darrers dies, molt interessant. I veurem.
Veurem què va passant.
Exacte. Va, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Dia tapat i amb ruixats i tempestes a partir del migdia, amb una tarda plujosa a tota la comarca. Baixada notable de la temperatura, ambient de tardor. Tota la setmana dominarà aquest tipus de temps variable, fresc i amb possibilitat de pluja a les tardes. En general, amb mar tranquil·la i ambient més fresc.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també que s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. Com sempre, us donem les gràcies i ens tornem a escoltar demà a partir de les 8. Adéu.